Avui volem parlar amb una sancocatenca d'allò més internacional, l'Elisabet Frank, la flautista sancocatenca, que és membre d'una orquestra de la Xina i que, per tant, doncs, ha viscut no de prop, però si més no, si de primera mà, com s'ha viscut tot plegat, que de fet ara no ha pogut anar a la Xina encara, que està pendent de com està tot plegat, i la tenim avui amb nosaltres per parlar de com ha viscut aquests mesos. Elisabet, bon dia.
Bon dia, Albert.
Suposo que, esclar, nosaltres, quan tu vas rebre les primeres notícies del coronavirus o vas ser afectada indirectament pel coronavirus, nosaltres gairebé ni era una cosa que passava allà lluny, no?
Sí, fins i tot ni se'n parlava aquí. Em deien, hi ha alguna cosa, ha sortit un virus, una grip a Xina, i qui us ho havia de dir, que al final la tindríem aquí també.
Perquè, esclar, és el 9 de febrer va ser quan havies de tornar a la Xina i no hi vas tornar.
Exacte. Jo les vacances de Nadal no en fem, evidentment, perquè és un calendari diferent, i les vacances importants que té Xina és l'any nou xinès, que aquest any era el 24 de gener. I jo vaig poder venir abans, perquè m'havien de fer una operació que me la volia fer aquí a Sant Cugat, i vaig demanar permís i vaig poder marxar de casualitat 2 setmanes abans de les vacances, perquè així ja feia la recuperació i vam dir, després de les vacances ja puc tornar a tocar sense problema. I vaig tenir sort d'això, perquè el marxar va ser al cap de 2 setmanes, va ser quan ja ho van detectar allà, quan ja es va començar a dir oficialment, i al cap de 3 ja va ser quan van tallar avions, quan van tancar fronteres, i quan tot va començar a desenvolupar-se seriosament.
És clar, perquè entenc que et vas trobar que quan havies de tornar ja no podies, ja era impossible arribar fins a la Xina, a la zona on ets tu, que de fet és lluny, és bastant lluny de Wuhan, que és aquest centre epicentre de la pandèmia.
Sí, és lluny, però clar, evidentment jo arribava a la capital, no? Arribava a Beijing, i allà també els controls que fan, fins i tot ara, són molt estrictes. I en aquell moment primer em vaig trobar això, que la meva aerolínia ja em va fer el missatge de que s'havia cancel·lat el vol. Llavors sí que encara hi havia alguna aerolínia d'aquelles xineses que hagués pogut arribar, difícilment, però fent-me escales si podia arribar, però ja des de l'orquestra van dir que no, perquè igualment els teatres estaven tancats, l'orquestra no funcionava, i és a dir, que no tenia cap sentit que anés cap allà. I vaig aprofitar, doncs mira, més mesos a Sant Cugat.
I tant, i tant, i tens dia de tornada?
No, de moment. En principi l'orquestra volia començar a finals d'aquest mes, era com estava tot plantejat, a finals d'abril, la primera setmana de maig, i tot estava així, però el tema és que el 28 de març, quan van veure tota aquesta escampada aquí a Europa i arreu del món, han fet una llei, ara a Xina, que ha entrat en vigor i de moment està en vigor, que ens han anul·lat totes les vises, tots els permisos de residència, que clar, és el que jo tinc en aquest cas, i no puc entrar. Senzillament no puc entrar fins a nou avís. Que fins i tot si l'orquestra comencés, jo penso que no...
Encara que volgués, clar. Sí, no hi hauria manera. I mantens el contacte amb companys?
Sí, això sí, en l'orquestra ja hem fet algun assaig online, també, així interessant, tipus Zoom, tothom a la vegada, que és una miqueta lio, però alguna cosa hem fet. Sí, allà diuen que sembla ser, clar, ara perquè estem més ficats amb el tema d'aquí, però allà tampoc està tan bé com semblava que ho haguessin recuperat. Sí que és cert que ho han controlat, però el que em van comentar és que fa 2 setmanes, just abans que sortís aquesta llei, van obrir teatres, museus, cinemes, van tornar a obrir pensant que tot estava controlat. I es van trobar al cap de 2 dies que van haver de tornar a tancar perquè van tornar a haver molts brots. Es troben ara amb gent que s'ha recuperat i que el torna a reproduir, però sense demostrar els símptomes abans. I llavors, clar, després doncs, fa que hi hagi més infeccions al voltant. I ara han tornat a fer un altre, han tornat a tancar. Tot i que jo no pugui entrar, ells tampoc encara no estan treballant. I les últimes notícies que he sentit, que són d'ahir, diuen que pretenen que a mitjans de maig començar a obrir les escoles, que es diu l'escola mitjana, que serien escoles de primària i fins a institut, però universitats encara no estan obertes ni tenen clar quan obriran.
És clar, perquè d'alguna manera nosaltres... Aquí s'estan prenent decisions que seran més criticades o menys, però sempre a partir de l'experiència anterior. A la Xina no hi ha ningú més que estigui tan avançat, no? D'alguna manera és el que ara és quan es poden equivocar també. La pregunta és quina... Hi ha altres estrangers en aquesta orquestra?
Sí, pocs, però en som cinc.
I algun s'ha quedat allà?
No, per sort tots vam poder marxar, per
Per tant...
sort. Perquè també el aprofitem, com que, clar, per l'any nou xinès les vacances eren 10 dies. Què passa? Si hem de venir aquí a Europa, en 10 dies és poc temps, la veritat, perquè entre que ja perds, compte que perds un dia de viatge, un per anar, un per tornar, i et quedes amb 8. Llavors el jet lag i tot, al final et quedes amb 5 dies. I sempre el que intentem, a part de les setmanes que pots agafar-te tu de permís o tot, ja les intentem col·locar, no? O abans o després de les vacances aquestes, així podem allargar més de 10 dies, si podem fer 2 o 3 setmanes, i així et surt a compte venir aquí. I per sort ho havíem fet tots, i a més tots havíem agafat abans, perquè els programes que hi havia just després tornant eren molt difícils, requerien molta plantilla, i a l'orquestra ens van dir, mira, si voleu agafar permisos, els heu d'agafar abans de les vacances, no després. I mira, doncs, aquest tema, i ara sí, estem tots iguals, ningú pot tornar.
Aquí va haver previsió involuntària, no? Entenc que plegat.
Imagineu que els haguéssim agafat per darrere i ens haguéssim quedat ja.
Sí.
Bé.
I bé, ja fa temps que ets a la Xina, que toques en aquesta orquestra. Com valores tota aquesta etapa ara? Una vegada ja has tingut temps també per pensar-hi, suposo, durant aquests dies.
Sí, he tingut temps. Home, jo he trobat una etapa d'aquelles que et marquen la vida, que et canvien, no? Ja no només a nivell professional, que això, evidentment, en el meu cas estem parlant, no?, del 90% de l'objectiu aquest del moment que vaig prendre aquesta decisió d'anar a Xina, però també el que he trobat és que m'ha canviat molt humanament, com a persona. Però quan veus un país amb una diferència tan gran, culturalment, de nivell de vida, d'estil de vida, i també les diferències socials entre ells, que tristament són molt exagerades, encara, aviam, és un país, no?, que encara està on estem parlant de dictadures, comunisme, però que bé, que funciona com funciona. I he trobat que m'ha fet valorar, per exemple, moltes coses que poder abans no valorava, i també m'ha fet créixer molt.
Perquè no, anava a dir, no és la primera vegada, no? No és precisament la teva primera experiència a l'estranger. Quines diferències té en les teves anteriors estades, que has estat a París, has estat a Milà també? Quina diferència hi ha? És a dir, però també des del punt de vista, entenc, de maduresa personal, no? S'agafa diferent a partir de quan ja has viscut més coses.
Sí, exacte. Bé, a París, clar, el tema, a París estem parlant que hi vaig anar, com passa el temps, farà uns 12 anys, que era una època d'estudiant, no? I clar, en aquell moment és allò que estàs feliç, que només no tens cap preocupació més que aquella d'estudi, bueno, preocupació de fer-ho bé, no?, al conservatori, d'estar a l'alçada, de passar els exàmens, però era com, en aquella època ja em semblava molt gran, però ara quan ho miro dic, ui, dic que allò sí que no era res, dic que tant de bo pogués tornar a aquella vida, no? Milà sí que ja va ser un pèl diferent, perquè era una orquestra, vaig estar a l'Acadèmia del Teatre a la Scala, que ja era com una feina, però a nivell acadèmic, no? Com, diguéssim, com un becari, però que havia de fer òperes a la Scala, havíem de tocar el Bolxoi de Moscou, ens dirigia el Gustavo Dudamel, que també havies d'estar molt actiu, que ella la recorda molt bonica, evidentment. I Xina, clar, ha sigut un canvi bèstia en el primer moment, no?, pel tema del llenguatge, que per molt que intentis, però primer de tot el xinès és una llengua molt complicada. I en segon lloc, els xinesos no parlen, vull dir, sí que n'hi ha alguns que te'l parlen molt bé l'anglès, però n'hi ha molts que no el parlen o que el parlen molt just. I clar, en aquest sentit, comunicar-se és molt difícil. Sobretot al principi me'n recordo que era allò que et planteges, no, no, no me n'en sortiré. Saps? Perquè no.
Se't fa molta pujada, no? Tot plegat, és complicat.
Sí, jo me'n recordo un dia que ja deixava estar anar a comprar, perquè dius, tu mires, escoltes com es diu poma, el que sigui, vas i ho dius, i et sembla que ho estàs dient bé, i que no, i que no, i tu els assenyales la poma i dius, això, i no, i quan et diuen el preu, ja és allò que, i en algun moment ja marxava a la botiga i mira, ja tornaré demà, ja menjaré una altra cosa avui.
Sí, clar, evidentment el xoc cultural en aquest cas és especialment important, però des del punt de vista de la música, és clar, quan a vegades expliquem a algú, no, clar, perquè una flautista de Sant Cugat que està tocant en una orquestra de la Xina. Clar, dius, està tocant en una orquestra a París, a Nova York, però com és el gust per la música clàssica a la Xina?
Home, ara últimament s'està desenvolupant molt en els últims 10 anys, diria, perquè han nascut moltes orquestres. Jo, de fet, aquesta és la segona. La primera vegada que va, quan vaig marxar a Xina, que farà 4 anys, a l'octubre, va ser per una orquestra que es va fer de nova creació. Aquella estava a Suzhou, que és a vora de Xangai. I jo les proves les vaig anar a fer a París, de fet, i perquè es van fer arreu del món i volem fer una orquestra així de nivell internacional, que llavors la col·locarien allà. El projecte va estar molt bé, però després, amb els anys, és allò que dius, bueno, hi ha projectes que sí que funcionen, altres que no tant. A mi no em va acabar de convèncer aquell, i després, doncs, a la vegada vaig veure que va sortir a la plaça de solista aquí a Tianjin, vaig dir, mira, doncs la faig i si no me'n torno. I, de fet, la vaig fer i me'n vaig entornar cap aquí a Sant Cugat, i quan estava a l'aeroport em van trucar que havia entrat i...
Bé, home, si t'agraden els avions és una bona cosa de fer. I escolta, i de cara al futur, ara Tianjin entenc que t'hi vols quedar més temps, és una etapa que de moment no vols tancar. Cap on mira el futur?
No, ja començo a pensar, ha estat molt bé i està molt bé d'experiència. I també he de dir que no té res a veure el fet aquest que estem en aquesta situació mundial actual, no té res a veure amb si mai en el futur prenc alguna decisió de deixar l'orquestra. Però sí que és cert que és molt lluny a Xina i el que m'estic trobant és que aquí m'estan sortint concerts i moltes vegades no els puc agafar o no els puc acceptar perquè no, és incompaginable.
Venir un cap de
Clar,
setmana no ho pots fer.
és
Diguem.
impossible. Clar, perquè et surti compte, almenys has de comptar que tingui 10 dies. I sí que algun cop, per exemple, el vaig demanar quan vaig haver de venir a Sant Cugat a fer el concert amb el Salvador Grutons i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat al novembre, però per tenir-lo va costar. Perquè dius, clar, els has de demanar primer que tu has d'arribar que estiguis bé físicament. No pots baixar de l'avió i anar directament a un assaig perquè el jet lag després és una cosa que ho passes malament. I a més, abans del concert has d'anar a uns assajos. Per tant, ja, saps, es van allargant els dies i és complicat. I a part, amb aquestes orquestres xineses, que el ritme de treball és molt fort, perquè amb la nostra orquestra el que tenim establert és s'assaja cada dia, de dilluns a divendres. Divendres hi ha el primer concert, dissabte n'hi ha un segon i diumenge normalment és lliure, però hi ha diumenges que no, perquè repeteix el concert, doncs el repeteix a Pequín, per exemple, perquè són ciutats properes. I clar, hi ha vegades que dius, és impossible d'escapar-te. O hi ha un programa important que l'orquestra et diu, no, si és un programa més senzill, et poden dir, bé, mira, podem agafar l'assistent, perquè jo soc solista i tinc un assistent que representa que si jo estic malalta o que no estigui bé, em pot substituir aquesta persona. Però sí que hi ha certs, quan em venen directors internacionals o solistes coneguts, diuen, no, no, has d'estar tu tocant. I clar, això dificulta.
Per tant, són també culturalment, des del punt de vista de la feina, també són diferents. És a dir, una orquestra xinesa funciona diferent que una orquestra europea, per exemple.
Tant. Amb algunes coses sí, que per exemple amb els horaris, però més o menys qualsevol orquestra també et fa això, i et fa el concert al cap de setmana i durant la setmana el que a vegades et fan que el dilluns queda lliure, moltes vegades a Europa i es comença a treballar de dimarts a divendres i es fan els concerts al cap de setmana. Però en aquest sentit no, no és gaire diferent. Clar, depèn del tipus de quin tipus d'orquestra parlem. Una semiprofessional et trobes que potser et fa un concert o un programa cada 3 setmanes. Però si parlem d'una orquestra de primer nivell, sí que hi és això, cada setmana un programa diferent, perquè ja ho tenen establert amb el teatre on estan tocant o amb l'auditori, i costuma funcionar així. Clar, també és veritat que les plantilles són més grosses, també et pots tornar més. Jo, en el meu cas, és això, dius, sí que tinc un assistent, però em trobo que moltes vegades em demanen, tot i que jo demani assistent, em diuen, no, aquesta setmana encara no, perquè hi ha aquest programa i et volem a tu tocant-lo. I clar, no pots dir que no.
Doncs això deies que veus que d'alguna manera trobes a faltar, no? Estar una miqueta més a prop, però de Catalunya o d'Europa en general. És a dir, és Sant Cugat que et tira la casa, diguem.
Home, Sant Cugat em tira molt, la veritat, perquè quan estic aquí estic molt bé, allò de sortir a passejar al matí que pots respirar, no? Pots anar a veure el monestir, no? Ara no, no, però en algun moment hi podrem tornar.
I no, si no el veus des de casa, el tens complicat per veure el monestir, sí.
No, no es veu des de casa, però te l'imagines, no? Però, en fi, no? Té aquest esperit que jo dic, no? Tot i ser una ciutat, sempre té aquest esperit tan bonic com de poble que fa que te'l sentis molt, que te la sentis molt teva, no? La ciutat. Clar, també estem parlant de Tianjin, que és una ciutat, és la cinquena més gran de Xina, té 15 milions d'habitants. Clar, dius, quan allà és una sensació molt amorfa, perquè no pots imaginar-te que no et pots fer, no t'ho pots fer a casa teva, perquè és tan gran i hi ha un volum tan impressionant de gent que és com una metròpolis. Però sí, però a veure, també la veritat és que tristament la situació cultural en el nostre país no està passant de bons moments i ja fa anys que ja he acceptat si no puc tornar aquí. Però almenys si fos a Europa sempre és una porta més propera per estar a casa.
Sí, diguem que un cap de setmana pots venir si ets d'Europa.
Sí. Clar, això me'n recordo quan estava a París o a Itàlia o a Portugal, que van ser un país on he viscut, dius, a la que tenia un cap de setmana lliure, encara que t'ho diguessin dijous, era directe, anar a internet, Vueling, EasyJet, i plam, ja està. Tocar a
Sí.
casa, avui a la nit vinc.
I des del, clar, perquè des del punt de vista laboral entenc que és clar, una oportunitat com la xinesa també és important, perquè, esclar, a vegades pensem que els músics, no, es deuen al públic, però, clar, també han de poder viure tranquil·lament, no?, d'alguna manera, i per tant suposo que aquí a Catalunya deu ser més complicat per un músic.
Sí, bé, les condicions de treball són diferents. Jo el que he vist que a Xina les condicions de treball, tot i que el volum de treball és moltíssim, també les condicions econòmiques són... Bueno, no puc dir res. I a més, des de que ha passat tot això, cada mes m'han pagat el sou íntegre. Que em van dir, fa una setmana, van dir, aquest últim mes ja el reduirem, ja farem que sigui un 50, que vaig pensar, tot i així, si és un 50, la mar de bé, perquè segueix sent un molt bon sou i a més estic aquí a casa, que dius, estic a casa dels pares, i dius, bueno, doncs no estic llogant cap altre lloc ni res, doncs ja ho
Que
fem.
pis, doncs escolta.
Exacte, i última hora també el van pagar sencer, però no, mira, a última hora ens ha arribat l'ajuda del govern, el paguem sencer, i dius, bueno, ja fan que és d'agrair, que jo també treballo aquí a casa, no, per dir-ho, i cada dia estudio, em mantinc en forma, però ja fa 3 mesos que amb l'orquestra no estic tocant.
Clar,
I
sí.
en aquest sentit he de dir que amb això he de donar un punt molt gran al seu favor. Això, tristament, aquí no ens passaria, crec.
Doncs escolta, Elisabet, esperem que puguis tornar a la normalitat el més ràpid possible, sobretot que et puguem tornar a veure aquí, a casa teva. Saps que també aquí a Ràdio Sant Cugat tens sempre les portes obertes. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, molta il·lusió d'estar aquí.